Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 11 minuts d'aquest matí de dimarts. Com indica la sintonia, ens disposem a parlar d'esports. Avui ens hem calçat les sabatilles per sortir a córrer. I la proposta d'avui, la que ens fa en Santi Torres, fundador de Runner Square, avui està centrat en un binomi. Un binomi molt concret, molt específic, que segurament fa uns anys enrere ens podia resultar una mica estrany. Santi, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Com han canviat els temps, eh?
Moltíssim.
Sí, no?
Molt. I avui ho comprovarem amb el programa que tenim dedicat a el que és el binomi dona i running.
Dona i running.
Exacte.
Una parella que avui la tenim super assumida, que és molt habitual, que aquí a la ciutat, per exemple, estem molt acostumats a trobar, però com comentava, fa un temps enrere, això podia resultar una mica estrany, no? Una imatge típica.
Antigament no estàvem acostumats, avui en dia estem avançats a que això és una normalitat, no només aquí a Sant Cugat, sinó arreu del país. La prova està amb el que jo sempre dic. Per mi, el col·lectiu dona és importantíssim i mereix un programa especial com el que avui tractarem.
Molt bé, em sembla perfecte. I, a més, parlarem de dona i running i també ho farem amb una persona que, bueno, que ha tractat el tema a fons, que el coneix prou bé des del punt de vista, podríem dir, científic. Ella és una doctora i coneix a la perfecció aquesta...
Sí, avui per poder aprofundir una miqueta amb els punts bàsics i que crec que hem de comentar a nivell del que seria el binomi running dona, tindrem el plaer de poder entrevistar i xerrar amb la doctora Eva Ferrer. La doctora Eva Ferrer és un metge especialista en medicina de l'educació física i de l'esport per la Universitat de Barcelona. Es va formar i va treballar durant molt de temps al Centre del Rendiment d'aquí de Sant Cugat, al CAR, amb el qual va estar molt a prop del que és el dia a dia de l'esport d'elit, amb el qual té, diguéssim, uns coneixements i una base molt important en tot el que és aquest aspecte que avui treballarem. Val? En l'actualitat és una persona molt activa, forma part de la Unitat de Medicina de l'Esport de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, i també col·labora a nivell d'assessorament amb una empresa mèdica que es diu Advanced Medical, amb la qual és una empresa pionera en temes de segons opinions mèdiques, que ara comentarem una miqueta també amb ella. A nivell de bibliografia té una sèrie de publicacions al voltant del que seria el tema del córrer i la vida saludable, i concretament a l'any 2013 va publicar Canvia la vida i posa't a córrer, val? Amb el qual va ser un llibre on feia una primera guia al voltant del running tant per principiants com no principiants. Una miqueta el que sempre hem anat dient, no? Vull dir que estem parlant de col·lectius genèrics, des dels que comencen o els que ja han començat. Amb la qual cosa, aquí també podrem fer una petita reflexió amb ella d'aquest enfoc. I després, a l'any 2015, va publicar un altre llibre, que és Córrer sense lesionar-se és possible. En aquí és un llibre molt interessant que jo recomano aquesta lectura, amb el qual el que es fa, diguéssim, ens profunditza més enllà i de saber quan estem corrents, si tenim algun tipus de molèstia de les habituals, poder identificar-la. Vale? I moltes vegades una petita identificació en quatre pautes molt pràctiques i bàsiques ens pot ajudar
a prevenir
i saber si realment podem tenir una lesió o simplement és una petita molèstia que no en donarem més importància. Això també seria debat d'un programa sencer, aquest llibre, perquè dona molt de sí i és molt interessant. I llavors també a nivell de col·laboració està en el món de la salut i de l'esport, en revistes com Sport Life, Women's Health o Salut Total, i en diferents portals online a nivell de salut. Aquest seria una miqueta el perfil de la doctora Eva Ferrer, que avui tindrem una petita entrevista amb ella.
Doncs em sembla que ja la tenim. Eva Ferrer, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs la presentació, després de la presentació d'en Santi, em sembla que és la persona idònia per poder tractar a fons el tema que avui ens proposava el nostre col·laborador. El primer llibre que feia referència al Santi, Canvia de vida, posa't a córrer, és realment així? Començar a córrer canvia la vida?
Hi ha qui canvia de vida corrents, no? I al revés, no? A l'inrevés, el córrer li canvia la vida. El títol crec que enganxa, però el que vol sobretot aquest llibre és transmetre que si fas les coses bé, pots canviar la vida 360. És a dir, jo sempre em baso en el tema de la salut, perquè al final crec que si no tens salut difícilment podràs fer altres coses, no? Però si tu saps, tens la informació, coneixes bé el teu cos i saps, tens els coneixements per fer les coses ben fetes, et canviarà la vida, perquè hi ha qui corre i els runners que són els habituals i saben de què parlo, una vegada comencen els enganxa i no ho deixen. Ara, també és veritat, i també ho comento en el llibre, que córrer no és l'únic, perquè no tothom pot córrer o d'inici o potser per sempre, no? Al final el que vol transmetre també el llibre és que tenir uns hàbits saludables, moure's i tenir una vida activa, segur que et canvia la vida en positiu, però fent les coses ben fetes.
Aquest és el missatge que ens transmets cada vegada.
Contínuament, de forma regular. Bé, soc passat amb aquest aspecte, però en aquest cas es reafirma un cop més que els hàbits saludables estan compaginats amb una sèrie de factors que ajuden a aconseguir-ho. No? Jo voldria preguntar-te, Eva, hola, molt bon dia, quins beneficis per part de la pràctica del running tu creus que hi hauria pel col·lectiu dona? Parlem de beneficis de salut física i mental, socialització, diversió. Explica'ns una miqueta a aquesta vessant, com la contemples tu?
Mira, en el cas de la dona, nosaltres, el nostre cos, el nostre organisme, està fet per passar per moltíssimes etapes. Les nostres hormones ens marquen diferents etapes i per mi el córrer és un esport, o caminar a córrer, perquè hem de pensar que començar a córrer no és sempre fàcil, ni tothom ho pot fer, i podem caminar ràpid i després arribar a córrer, si fos el cas.
Sí.
Ens ajuda a la prevenció, i que crec que això també és un factor que heu parlat i que és molt important, que l'esport sigui una eina, no només terapèutica en alguns casos, sinó que sigui una eina preventiva, de prevenció a evitar possibles patologies. Doncs en el cas de la dona, tenim present que hi arribarà un moment que més endavant, sobretot a l'època de la menopausa, doncs tindrem un risc major, per exemple, de problemes cardiovasculars, si ho comparem amb l'home. És a dir, a partir de la menopausa, els problemes cardiovasculars, de risc cardiovascular en la dona es multipliquen i passen a ser els primers factors de risc de morbimortalitat en la dona. És important haver fet un treball, un esport cardiovascular, que això ens ajudi a prevenir-ho, i també és important, per exemple, a nivell oci. Un esport d'impacte, com pot ser el córrer, ens ajuda a tenir una densitat mineral òssea més elevada, per tant, uns ossos forts, i a l'època de la menopausa, que és quan tindrem un problema a nivell hormonal on els nostres ossos es debiliten, entre cometes, haver tingut uns ossos prèviament forts ens reduirà el risc, per exemple, de fractures o de problemes ossis. No? Ara ho explico així a grans trets.
Sí, sí, sí.
A grans trets.
És una mica per fer una radiografia.
Exacte, dos factors que serien positius serien aquests, no? Que al llarg de la nostra vida passarem per etapes i el fet de córrer doncs, ens ajudarà a prevenir en segons quins moments possibles riscs i patologies. Però després hi ha una vessant que aquí hi ha una diferència entre l'home i la dona, cada vegada menys, perquè la dona aquesta vessant competitiva cada vegada l'està agafant amb més força, però hi ha una vessant de socialització que els grups de dones, quan tu parles amb grups de dones, t'ho comenten. A mi m'agrada sortir a córrer perquè és diversió i ho fem en grup. I aquesta vessant de socialització és molt important. Hi ha dones que potser no sortirien a córrer soles, insisteixo, cada vegada menys, però des d'un temps ençà, els grups, i hi ha moltíssims grups de dones, ajuden altres dones que potser no sortirien a córrer si no ho fessin de manera conjunta. I aquesta vessant és important i crec que ha sigut un dels factors que ha fet que la dona s'hagi incorporat més en quantitat i en número, tant sigui a curses com a veure a dones corrent pel carrer. Perquè a vegades tu parles amb dones que et diuen, ostres, és que jo sola no vull córrer i segons a quines hores no vull córrer perquè no vull que em vegin i en canvi si surt un grup això em fomenta, no? Els hàbits saludables en aquest cas, que al final és una mica el que anem a buscar.
Amb la qual estem dient d'alguna manera que el fet de compartir una activitat com és el running o el walking en grup amb els teus amics és una fórmula molt, molt bona a nivell social de compartir l'experiència, a més de que en el mateix moment també estàs fent activitat física.
Exacte. Aquesta vessant de socialització és important. A més, hi ha una part, una vessant també de benefici mental, no? Que també has esmentat, Santi.
Sí.
Hi ha diversos estudis que indiquen que el fet de córrer o caminar a córrer ajuda a disminuir, per exemple, les dosis de medicació amb gent que té depressió. I si agafem les estadístiques i veiem quin percentatge és major en quant a gènere, si dones o homes amb depressió, hi ha més dones depressives. Per tant, si parlem amb números genèrics, fem una radiografia que tu estaves dient,
sí.
El fet de caminar, córrer, ajuda a disminuir el risc de depressió o de medicació antidepressiva, en casos molt concrets, però esmento estudis que estan publicats. Doncs això també fa pensar que és una eina que ens té que ajudar a aquest nivell. Per tant, no només hem de veure el focus de m'ajuda a estar millor a nivell físic, sinó també hi ha una vessant mental i una vessant social important.
Sí, sí. Amb la qual cosa, amb aquests arguments que ens has donat, vindria a ser una miqueta el que hem parlat moltes vegades, de que ens agrada mesurar l'activitat pel fet que som competitius i ho deies amb que les dones cada vegada estan agafant més aquest rol, que va tenir més dones que els agrada competir. Després el que fem és compartir tota aquesta experiència, vale? I després ens agrada comunicar-la, tot el tema de sociabilització, diversió. Vull dir que estem una miqueta les tres pautes que dintre de la nostra comunitat que tenim de runners que hem anat, diguéssim, comentant al llarg dels programes, són tres focus importants que nosaltres creiem que s'han de tractar i potenciar cada vegada més.
Que no hem de pensar que és exclusiu de les dones.
No, avui perquè ens centrem evidentment al col·lectiu.
Exacte.
Dona, però vull dir que és un reflex més del que hem anat dient sempre de potenciar la part física i tota la part social, de diversió, de compartir.
Jo tenia una pregunta per tu, Eva. Abans comentaves de les diferents etapes de la dona.
Uh-huh.
I crec que hi ha un element que també estaria bé de remarcar i és l'edat en què una dona comença a practicar, en aquest cas, running, no?
Uh-huh. Com és un esport fàcil obro la porta amb calces de sabatilles i surto, no? És un esport que no requereix. Per les estadístiques que es tenen, al voltant dels 30 pocs fins als 40 i pocs és quan la dona torna a reenganxar-se a l'activitat física després dels embarassos, els parts, etc., etc., i moltes es reenganxen a nivell del running. O sigui, el gran gruix actualment és aquest. No vol dir que no hi hagi nenes més joves o gent més gran que comença a córrer, però el gran gruix és aquesta edat. Jo com a metge m'agrada insistir i remarcar, en aquest cas, homes i dones, però en el cas de les dones, segons quina edat encara més, doncs per el que comentava, per exemple, de la debilitat òssea o de problemes cardiovasculars, que passar pel metge, fer-se una revisió i valorar si el córrer és l'esport més adient en aquell moment, és bàsic. Perquè el córrer és un dels esports que s'utilitza més quan volem perdre pes, com a exemple. I les dones solem donar una importància més important en el nostre físic que en el cas dels homes.
Sí, sí, és el nostre cavall de batalla.
La pèrdua de pes és un objectiu bastant habitual en tot el col·lectiu femení. Com que és fàcil córrer, doncs ens posem a córrer. No tothom que ha de perdre pes ha de començar corrent. Per tant, una visita a un especialista que m'indiqui si aquell esport és el millor pel moment en el que estic jo, per l'etapa vital que estic vivint i per la meva forma física, m'ajudarà a establir els paràmetres. Per exemple, tampoc és el primer esport a fer després d'haver donat a llum, per exemple. Això als homes no els hi passa, no es queden embarassats i donen a llum, nosaltres sí. Per tant, això també s'ha de valorar. O sigui, que tenim diferents etapes que ens obliguen a canvis de l'organisme a nivell corporal, que ens fa que tinguem que adaptar els esports. Córrer és molt fàcil, és econòmic i ens aporta molts beneficis i per això moltes vegades tirem d'això. Però hem de ser conscients que no sempre és el més adient en aquell moment. No vol dir que quedi prohibit per tota la vida, però que potser no és el més adient en aquell moment.
Correcte.
Vale, doncs, també teníem una miqueta interès que ho has comentat ja una miqueta ara de passada, però que ens podries definir, existeix algun patró únic de model de dona runner? Entenc que no, que vull dir que hi ha una diversitat molt important, però ens has marcat una miqueta el tema de l'edat que preguntava la Carme, entre els 30 i pocs i 40 i pocs és quan les dones més habitualment s'inicien a la pràctica del running o del walking, que també hem comentat, que és molt, molt, molt habitual avui en dia. Però podríem catalogar alguna tipologia més que tu creguis que sigui destacable?
No hi ha un model únic, perquè gràcies a la facilitat que dona el córrer, és el que comentàvem, no? Que en principi qualsevol persona de qualsevol nivell social i a qualsevol lloc del món pot córrer. Per tant, no hi ha un únic model. Hi ha el model d'aquella dona que busca salut i que vol aprimar-se, però hi ha el model també de que vol sortir perquè potser és el seu moment de tot el dia que pot coincidir amb les seves amigues i en lloc d'anar-se'n al cine surten a córrer. O sigui, l'objectiu de cada dona a l'hora de córrer és molt variat, també degut als beneficis que ens aporta, que és una mica el resum que hem fet al principi. Per tant, model únic no n'hi ha. Sí que és cert que l'edat a la que hi ha el gran volum de dones és el que hem comentat i, per tant, la tipologia doncs, sol ser una dona que ja treballa, que ja és mare, però n'hi ha que no i n'hi ha que trenquen totalment les estadístiques. Però de forma genèrica us podria dir que no hi ha un model únic i que al final quan tu agafes grups de dones i preguntes estadísticament doncs, el seu nivell social o el seu tipus de feina és molt, molt variat i et pots trobar de tot tipus de dones.
Jo també tenia una altra curiositat que m'agradaria que fessis una pinzellada és el fet del llibre que vas publicar l'any 2015, el qual parles del si és factible córrer sense lesionar-se. Explica'ns una miqueta, així breument, quin objectiu té el llibre de cara a l'usuari.
És un llibre que no vol substituir la visita al metge, o sigui, això és el primer.
Exacte.
No és una automedicació, com qui diu, però jo el que volia era transmetre una, que si tu tens coneixement, t'és molt més fàcil reconèixer el que et passa i potser el que deies tu és una molèstia que té solució relativament fàcil o no. Què passa? Que molta de la gent que corre, i això a les consultes estem plens, gent que tira i tira i tira i tira fins que peta.
Exacte.
Llavors, això és el que a mi no m'agrada veure. A mi m'agrada veure gent sana que es preocupa i que et demana consell. Aquella persona que tira i tira i després té una lesió que el deixa aparcat, crec que és una falta de responsabilitat vers el seu cos, perquè el meu mantra en els dos llibres és escolta el teu cos.
Sí.
Si el teu cos t'està avisant i t'està dient ei, pare, redueix el ritme, el que sigui, fes cas, perquè per el nostre cos aguantarà tot i més, i moltes vegades ens sorprenem de lo que aguanta. Però hi ha necessitat.
Sí, sí, és una miqueta el que sempre també hem anat comentant aquí als programes, el fet de el sobreentreno no vol dir que després estiguis físicament millor per afrontar un repte, tot el contrari, és molt important els tempos de descans, un entrenament que sigui adequat, vull dir que a vegades la gent es pensa que quan més entrena més en forma està, i això és una afirmació totalment al contrari,
errònia.
Exacte, i després hi ha una vessant que jo crec que aquí, en el cas dels corredors, és molt habitual i, per desgràcia, no es porta a la pràctica com s'hauria de fer, que és l'entrenament creuat. I jo li dedico un capítol força extens dintre del llibre perquè jo sóc bastant fan d'això. És a dir, jo entenc que la majoria de corredors són corredors amateurs i que tenen les agendes plenes a nivell personal i laboral i sortir a córrer és el seu moment, però busquen aquell forat. Però clar, igual s'han passat 8 hores sentats a la feina, més 2 al cotxe, i de sobte li demanes al teu cos durant hora i mitja, una exigència que és incapaç de donar-te. Però no treballes les altres parts del cos. És a dir, un corredor moltíssimes vegades no té present que tenir una bona faixa lumbar, abdominal, és essencial per tenir una bona tècnica de carrera i evitar lesions.
Sí, sí.
La majoria de corredors amateurs es dediquen només a córrer.
A córrer.
No fan treball de força, no fan treball, per exemple, a la piscina per descarregar articulació o treball de bicicleta amb tirades llargues, es poden fer tirades amb bicicleta per continuar tenint fons. Aquesta errada, que com tu deies, no, de no parar a vegades, aquest descans que és part d'un entrenament, que li diuen entrenament invisible, o un entrenament creuat on tu deixes descansar les teves articulacions, és essencial. Llavors, dintre d'aquest llibre, no només parlo de les lesions perquè tu les puguis identificar i tenir una mica idea per on va aquell problema, sinó com evitar-les. Per mi és molt més important arribar a evitar una lesió que no el tractament pròpiament, perquè ja ens hem lesionat. Ara ja només queda parar i tractar. Si jo ho evito, podré seguir. Potser anar al mateix nivell jo, perquè haig de dedicar el meu temps a fer altres coses. Però és essencial poder evitar aquella lesió.
Això precisament estàs refermant que jo sóc un fan de l'entrenament creuat i ho hem anat treballant.
Sí. Ho hem comentat diverses
vegades i hem fet incís en això. Eva, només un apunt final perquè anem justos de temps, que a mi m'agradaria que fes un breu comentari que crec que és interessant des del teu punt de vista, que és el tema d'incidir amb el que seria el material o equipament que ha de portar una dona runner.
Exacte.
Que crec que això
jo,
és molt interessant.
Aquí sí que la majoria de vegades a les meves xerrades acabo traient aquest tema,
sí,
i amb les meves pacients, que moltíssimes vegades no són conscients. De fet, i segons unes estadístiques ja de fa uns anys, però que segueixen sent bastant vàlides, només el 30% de dones a Espanya porten el sostenidor adient a diari. A diari, o sigui, no ja per fer esport, sinó a diari. I em refereixo a contorn i a la copa. Si això ho traslladem a l'hora de practicar esport, les xifres es redueixen encara més. Què vol dir això? Nosaltres no som conscients que el nostre pit, les nostres mames, pateixen una sèrie de fluctuacions quan correm. Per tant, les hem de protegir, com protegim altres parts del nostre cos, sigui per evitar que tinguem friccions o altres situacions. El sostenidor esportiu no ha de ser un sostenidor que sigui el més fashion del món, sinó ha de ser un sostenidor que et pot agradar però que tingui una funcionalitat. I aquesta funcionalitat és evitar al màxim que les teves mames facin o tinguin uns moviments excessius en el moment que jo estic corrent, perquè hi ha uns lligaments, que són els lligaments de Cooper, que són els que ens donen la subjecció, que tu quan corres, evidentment fan funció de lligament, però no tenen la capacitat per aguantar segons quin tipus de moviment amb segons quin tipus de mames. Són molt variades les dones i cada una tenim una anatomia diferent. Per tant, hem de ser conscients que ens hem de protegir i aquest tipus de material, al que a vegades no li donem cap importància i una surt a córrer amb el sostenidor del carrer o amb un top que és molt mono però que no et dona cap tipus de funcionalitat, doncs hem de fer servir material adient.
Adequat.
I per això has de buscar aquell que s'adequi a tu. I això és importantíssim i no se li dona la importància que té.
Doncs, Eva Ferrer, hem estat encantats de mantenir aquesta conversa amb tu. Sabem que podríem estar aquí
hores i hores xerrant.
I escoltant, sobretot, per aprendre moltes coses, però ens hem extralimitat del nostre temps i hem de continuar tractant altres temes. Però sí que m'agradaria agrair-te que hagis participat avui en aquest espai dedicat al running. Ella és de l'Eva Ferrer, hem de dir que és directora de eldeporteenfemenino.com i t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat avui, Eva.
Gràcies per l'oportunitat, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies, Eva, bon dia.
Gràcies i bon dia. I Santi, t'espero un altre dia. Avui el binomi dona running ha donat molt de sí, però ens hem quedat també una mica a mitges. No sé si un altre dia tornarem a recuperar.
Igual tindrem temps de aprofundir més.
Molt bé, ens tornem a trobar d'aquí un parell de setmanes. Que vagi molt bé.
Molt bon dia.
Gràcies.
Adéu.